A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per tant, fins a cert punt és obligat contextualitzar una mica les coses i que vostès coneixin una mica la persona que hi ha darrere el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquesta legislatura. Ricard Vicente, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Han passat moltes coses, eh?
Han passat moltes coses. Deies masses, no ho sé. Han passat les que havien de passar. I la vida s'imposa i les coses són com són, per tant...
Hagués pensat mai, Ricard Vicente, trobar-se en aquesta situació?
Doncs la veritat és que no, la veritat és que no. A poc temps cap aquí, si em dius fa un any que acabaria això així, la veritat és que no m'hauria pensat. Jo vaig ser cridat per anar amb unes llistes, les del PSC, de número 7, i les circumstàncies no deien que hagués d'arribar a ser portaveu només començar la legislatura. Però com bé sabem tots, les circumstàncies que s'han donat són les que s'han donat. Hi va haver la renúncia del cap de llista just passades les eleccions, que no va arribar ni a prendre la possessió de regidor. I per tant això comportava que alguna persona hagués de, entre cometes, liderar, fer el paper de cap del grup municipal, i els meus companys, els altres 6 companys que formem, que som 7, m'ho van demanar. I per tant, doncs, quan et demanen alguna cosa, doncs, bé, estàs al servei tant dels ciutadans com de les sigles amb les que hi vas, i per tant, doncs, intentes fer un bon paper.
És difícil preguntar-li al propi interessat, però per què creu, Ricard Vicente, que li van demanar?
Difícil pregunta. Suposo que hi ha en la resposta doncs, la intenció de buscar aire nou, perquè també és lògic que hi hagin de buscar referents nous per tal de que, com que la cosa continua i com que la política continua i com les circumstàncies tiren endavant, cal buscar una persona nova, perquè hi havia les altres persones que hi eren. Algunes eren noves i algunes eren de l'antic govern, com són en Rafael Roig i la Mercè Espada, i suposo que van relacionar el fet que hi hagués una persona nova i també el fet que si hi hagués una persona coneguda de, entre cometes, coneguda dintre de la vida diària del poble, una persona quotidianament coneguda.
Fins on cregui Ricard Vicente que pot parlar, pot explicar o la franquesa li ho permeti, què ha passat al PSC des d'aquella nit del 22 de maig?
Doncs no ha passat res més. No ha passat res més, no s'han donat les conseqüències que són, entenc, normals i habituals amb les circumstàncies que s'han donat. Per tant, tampoc. M'agradaria relativitzar les coses, perquè ja coneixes una miqueta el meu tarannà i no m'agrada fer ni grans problemes, ni intentar trobar grans solucions, ni res. Intento que la vida continuï i que les circumstàncies que s'han donat doncs es vagin solventant, tranquil·litzant, relativitzant i tot torni a su cauce. Què ha passat? Doncs en el moment que els resultats de les eleccions no són els esperats, hi ha una pèrdua de vot, tot i que vam guanyar les eleccions, que això també no m'agradaria que la gent ho oblidés, i que per tant som la força majoritària del consistori i que som els, per tant, els que tenim més regidors, perquè som els que vam tenir més vots, sí que és veritat que hi va haver un decreixement del vot. Això va comportar que el cap de llista, per les declaracions que ja va fer públiques i per les coses que hem parlat a nivell intern, creies que calia un canvi, creies que ell no havia d'estar davant, perquè considerava que no havia obtingut la confiança que ell esperava, i de l'altra que això marcava que calia un canvi, que la gent havia demanat que algunes coses canviessin, no que no governés el PSC perquè va guanyar, sinó que calien uns aires de canvi. A partir d'aquí, doncs el partit ha continuat fent la seva feina, i ara, doncs, com és normal en aquestes situacions, s'està tota la gent que forma el Partit Socialista, que és, doncs, és l'assemblea, són els militants, són els simpatitzants, és la comissió executiva, és el grup municipal ara que hi ha, doncs ens estem reagrupant. No és que ens haguéssim desgrupat, doncs estem fent un treball una altra vegada, tornar a posar-nos tots d'acord junts per tirar endavant aquest camí de 4 anys.
A recomposar un trencaclosques, d'alguna manera?
Ja et dic, tampoc li dono més importància que té. Vull dir, no hi ha hagut, Jo entenc que des de fora es pugui entendre, uf, això està molt malament, s'han trencat molts vincles, estan tots discutits, enfadats, uf. Doncs no és així. Evidentment que s'han donat situacions... Quan treballes amb persones com és la política, et trobes amb les emocions, et trobes amb els sentiments, i fa que la gent es pugui trobar ferida, fa que la gent es pugui trobar incòmoda. Però això no vol dir que no hi hagi un projecte que estigui per sobre de tot això, que és amb el que hem treballat tots, i que volem tirar endavant. Per tant, a partir d'aquí... trencacosques no, senzillament tot torna al seu lloc, no és que haguem d'anar a buscar a ningú a casa seva i fer grans espavientos, que diríem, no, les circumstàncies poc a poc, com és lògic i normal després d'una situació que ha portat certs desajustos, sí, torna al seu lloc.
Ha parlat en Ricard Vicente amb Jordi Baget?
He parlat amb Jordi Baget, i ara ja fa dies,
quan
va ser l'hora,
Hem de suposar-ho. I què va passar?
Doncs, aviam, jo li vaig... a mi m'agrada ser una persona sincera i dir les coses, perquè penso que si no les dius quan toca, les acabes dient en un altre moment i després acaba sent pitjor perquè la gent et diu, m'ho haguessis dit en el seu moment. Jo li vaig dir al senyor Baget que no compartia la decisió que havia pres. Estem parlant de...
En el moment de
que prenia la decisió, o molt poc temps després, que no compartia, i continuo no compartint-la, la decisió que va prendre, tot i que l'entenc des del seu punt de vista, i no em toca més remei, i vull fer-ho, que és respectar-la. I a partir d'aquí ell em va dir, doncs, que calia persones joves amb empenta que no estiguessin, entre cometes, viciades de la situació de 8 anys, que és normal, després de 8 anys de govern et trobes doncs, lligat amb moltes circumstàncies. Doncs calia, no per ser portaveu, això encara no era un fet, això és previ. Doncs calia gent nova, amb ganes, amb empenta, això dit, és que no estigués massa involucrada dintre el projecte, perquè fa molts anys que estic amb el PSC i treballant amb l'Ajuntament, vull dir, crec mínimament l'administració local com per poder emetre algun judici, però confiava que posar persones a dintre i com a mi era positiu i que per tant calia que a poc a poc anés agafant responsabilitats dintre el grup municipal. Al cap de pocs dies anava a acabar com a portaveu.
Amb la perspectiva, les coses es veuen d'una altra manera?
Ha passat poc temps.
Massa poc temps?
Ha passat poc temps, però sí que cada dia que passa, al principi vaig pensar, bueno, intentarem fer la feina que se'm demana i endavant. I ara, a poc, cada vegada sents més còmode. Dintre que les circumstàncies no són fàcils, també ho vaig de reconèixer, perquè trobes que sí que ets una persona que coneixes la situació d'on vens, però que no en formaves part, hi ha moltes coses que evidentment no conec, i per tant s'han d'anar coneixent, s'han d'anar treballant. Però penso que també és llei de vida, vull dir, tampoc em vull fer... És el que dèiem l'altre dia, no em vull flagelar, per dir-ho així, escolta'm, treballem i endavant.
Ni fer mala sang.
Això és el que ara ja en parlarem, si vols.
Sí.
Ni fer mala sang, això els hi demano amb els altres, amb el qui ara forma part de l'equip de govern de la vila.
Anem per tres coses per tancar aquesta situació, amb tots els matisos que vulgui posar Ricard Vicente. Ricard Vicente estaria aquí si no fos per Jordi Baget en el seu moment?
Sí, perquè d'alguna manera o altra era de les persones que estava allà al partit. Evidentment, el Jordi Baget és el candidat, era el que acabava posant les persones a la llista, no? Com és lògic i normal. Però d'alguna manera o altra, no sé si de set, no sé si ara, no sé si com, però segurament. A mi, soc una persona que m'agrada la política, tinc clar que des del món de la política, malgrat estigui ara per ara en un descrèdit absolut, el món de la política, soc d'aquestes persones que no sé si m'agraden els reptes o sempre em poso en camises d'onze vares, però penso que hi ha coses a fer. I si tinc idea de com fer-les i crec que tinc una mica de criteri i a poc n'haig de formar-ne més per tirar endavant coses i tinc ganes, per què no? Al marge de que també t'haig de dir la veritat, que com a persona de 32 anys, amb els seus amics fora de la política, amb la seva vida normal fora de la política, la veritat és que s'estranyen. Vull dir, una persona de 32 anys li costa, als amics, li costa... Ara, Ricard, t'has de posar en política... Vols dir que no veus com està tot? Jo sempre els contesto el mateix, dic, bueno, prefereixo posar-me jo, que crec tenir projecte compartit amb els companys i amb el partit, que no que ho faci una altra persona que potser no hi confio, si tinc la intenció i l'empenta, doncs escolta'm, provar-ho, i sempre hi ha la possibilitat de fer un pas enrere.
En aquesta sensació més o menys general de devaluació de la classe política, més d'un pensa que els polítics s'hi fiquen per diners?
Doncs segurament.
Tenen part de raó?
I tant. La veritat és que en el món de, el que no podem fer és enganyar-los, una vegada més, la sinceritat per davant. Hi ha molta gent que treballa per la política, en el món de la política, i ho fa amb plena vocació. Jo en soc, ho he vist, en soc testimoni claríssim, que penca moltíssim, que el món de la política no és gens agraït, perquè treballes moltes hores, sí que hi ha sous molt ben pagats de polítics, però d'alguns polítics, d'algunes estances. D'altra gent treballa en moltes pobles i ciutats amb uns sous molt baixos. I no treballa, és que n'estic convençut, no treballen per sous que tinguin, sinó per la vocació que tenen de servei. Ara, que hi ha l'altra cara de la moneda, que també n'hi ha alguns, que no crec que sigui la majoria, estic convençut que no són la majoria, però hi són, que també a partir de la suspicàcia, a partir de la mala fe, abusen i fan un mal ús de la política, de segur, i són aquests els que es carreguen aquestes altres persones que intenten fer la seva feina.
Creieu que algú al PSC ha fet un mal ús de la política?
A Sitges? No, intencionadament no. Les circumstàncies han pogut ser variades, segur que hi ha hagut equivocacions, però mala fe no.
En Ricard Vicente és un, ara, polític orgànic de partit, sí, o és un ciutadà ficat dins un partit polític per ideari?
Més aviat allò segon que allò primer.
Vaja. Diguem, perquè cada vegada n'hi ha més d'aquests i després poden tenir un conflicte amb el que suposa la maquinària, per dir-ho així.
Diguem-ne que... Va, posem mig-mig. 50-50. Jo porto molts anys al partit, però sempre m'he considerat una persona molt crítica i independent. També molt disciplinada. No m'agrada anar fent rebombori arreu. Porto molt, em sembla que vaig entrar als 17, no, em sembla no, vaig entrar als 17 anys al PSC, i a partir d'aquí doncs he anat coneixent la família socialista i m'he anat posant amb temes, i allò que vas participant, acabes a l'executiva, secretari d'organització, i tires endavant, no? Però sempre m'ha agradat tenir criteri propi de les coses. Per tant, sóc una persona que sempre m'he trobat molt bé amb diferents àmbits i amb diferents persones que pensen diferent a mi. Mai m'ha sigut un problema reivindicar que sóc socialista amb el fet de tenir íntims amics de totes les altres tendències polítiques. I molt bons amics, i ells ho saben. Ara, quan arriba l'hora de les eleccions i tal, hi ha més polèmica que no problemes, però ja està. Per tant, orgànic, sí, evidentment tinc un càrrec orgànic i formo part del partit i tal, però crec que sé diferenciar. O sigui, que, com diríem, un polític localista, municipal, vull dir que trobes la gent del carrer i és molt més, no té res a veure ser un polític de un poble que ficar-te dintre un organisme d'altres esferes.
Una reflexió a partir d'aquí. Hi ha una línia generacional a l'Ajuntament que d'alguna manera marca també una altra forma de veure les coses, de relacionar-les, d'entendre's.
A poc a poc crec que sí, però és que obligada per les circumstàncies de la vida diària d'avui dia. O sigui, és normal que les coses canviïn. Quan miro les persones històriques de casa meva i d'altres cases, veig persones molt fortes, molt fermes, amb un ideari, amb una personalitat molt forta, i trobo que està bé, i suposo, siguem clars, van estar molt bé fins en el seu moment, quan van tenir la màxima capacitat de portar les gestions del poble i d'allò que fos. Vull dir, calia. Vull dir, venien d'una situació històrica com la que és, i per tant, res a dir, absolutament res a dir. En canvi, ara, la participació ciutadana es veu més obligada que mai a entrar dintre la política. La gent ja no es creu allò que... Com era això, no? Que el polític és el qui manava, llavors li designava, li donava, o és el polític, o és el capellà, o és el mestre, o és aquestes persones de referència, no? Tot això jo crec que s'està desmuntant. Llavors la persona de carrer es veu plenament competent amb els recursos i amb la informació que necessiti per emetre el seu judici també. I per tant vol participar més de qualsevol cosa. D'aquesta manera crec que aquestes maneres de fer molt més que permeten, com t'ho diria, que no són tan fortes en qüestió de personalitat, que permeten que tot sigui una mica més moderat, suposo que ja són ja un fruit d'aquesta circumstància que passa al carrer. Vull dir que la gent vol participar més i per tant necessita de persones que es trobin molt més tranquil·les a l'hora de treballar amb la gent del carrer, que no es creguin que estan en un... sense cap intenció de menys tenir ningú, a part un estatus superior.
Sinó no tan
que,
condicionades, vaja.
Exacte. Que et trobes pel carrer i la senyora Maria t'ataca.
A hores d'ara, Mercè Espada és la cap de llista del PSC. Mm-hmm. El PSC busca candidat o candidata?
Puf, molt aviat per això. Vicenç, és molt aviat. Tot just ara ens estem... Pensa que també el fet de ser una oposició no és, evidentment, no és no fer res, ni és treballar poc, ni és rascar-se la panxa. Amb aquest poc temps que he estat, l'oposició ha de treballar molt. I no compta amb els mitjans propis que té el govern, amb els mitjans de comunicació per difondre millor el seu plantejament, o una sèrie de recursos que l'administració et dona. L'oposició és molt més dura, molt més fosca, en el sentit de que tu fas a casa i has de treballar moltes hores a casa. I això demana un mètode, això demana una estructura, això demana un equip, i ara estem en aquesta tasca. Assumint, jo crec que pràcticament ja està assumit que som oposició, és un tràmit que s'havia de passar, un procés que s'havia de passar, assumint que som oposició i a tirar endavant la tasca d'oposició. Per tant, tot el tema de quantitat i tot arribarà quan hagi d'arribar, però t'asseguro que ara no és el moment.
La principal feina fins ara ha estat justificar coses?
Com a portaveu, justificar coses. Hem passat, aquest va ser el primer ple, l'altre n'hi va haver un altre, però ja sabem que en període estival tot és molt més
lleuger, si ho volem dir així.
I fins ara, doncs clar, és una qüestió òbvia, el govern encara no s'ha posat en tirar endavant les coses que considera que hagi de tirar endavant, i per tant de moment només està sortint conseqüències del govern que acaba de definir. Per tant, evidentment sí, em toca explicar, justificar, digue-li com vulguis, circumstàncies que ells es troben i que demanen, saber el què.
Hi ha coses especialment difícils de justificar?
Sí, coses difícils de justificar. Diria que, jo, és que justificar és un verb que...
Agafeu el que vulgueu, si en voleu un altre.
Em fa por. De situació difícil hi ha la situació econòmica, com tots sabem. I justificar-la, doncs segurament, perquè hi hauran hagut coses que no s'han fet prou bé, n'estic convençut, però no per mala fe, sinó perquè les circumstàncies en un moment determinat de crisi van trasbalsar absolutament l'administració local i les altres administracions. No vull que soni excusa, però penso que és un fet que durant la primera legislatura sobretot, la situació econòmica anava bé, i a partir d'una crisi en la segona legislatura la cosa es trenca. I segurament les accions que s'emprenen per redreçar-la no són prou contundents. Segurament, perquè és que jo recordi, ningú va ser capaç d'alvirar la situació que venia. Ni des d'aquí, ni des del lloc. I de manera, tampoc ningú era conscient d'allò que venia. I per tant, les circumstàncies que ens hem anat trobant ara són dures i difícils. Justificar-les o no? Suposo que algunes coses ja està justificant, però no és aquesta la situació. Vull dir, no és aquesta la raó. La qüestió és posar-nos a treballar tots junts per veure com ho solucionem, no tant justificar. Les circumstàncies són les que són.
Us ho pregunto perquè a peu de carrer, i en Ricard Vicente ho ha dit, és una persona que volta molt i que per tant coneix molta gent. Si algú...
Alguna, però
diguem-ne que més molta que poca, probablement. Es pot trobar amb algú que digui, bé, ja entenc que de mala fe, esclar, i de mala intenció d'entrada no n'hi havia d'haver, però davant de la situació o la conjuntura econòmica actual de l'Ajuntament, algú no veia exactament tot allò que ara sembla que és tan visible per més o menys tothom en aquell moment?
Suposo que quan estàs embrencat dintre de la situació és diferent que veure-la en perspectiva. Jo n'estic convençut. O sigui, en aquell moment estic convençut que la crisi s'ho menja tot. Hem de partir del fet, de vegades les coses també s'han d'explicar amb la seva història.
Si dins la pròpia casa tothom era conscient, alguns pensaven que s'estava estirant més el braç que la màniga, uns altres no. D'alguna manera la situació que es viu ara actualment, algú no diguem que la pogués preveure en la seva totalitat, però ho podia entendre, que hi havia determinats processos que no anaven massa dins l'ortodòxia, o no?
Es fa difícil, a hores d'ara, fer una reflexió, no, explicar ben com va anar la cosa. Si jo parteixo del fet, si jo parteixo del fet que la crisi en aquell moment ho desmunta tot i s'han de posar una sèrie d'accions per tal de redreçar-la, en els 6 mesos finals també hi ha un canvi de regidor d'Hisenda per tal de canviar de les polítiques en tirar-les endavant. Jo crec que sí que serà conscient de les circumstàncies i es va fer el que es va poder. Evidentment, veníem d'un plantejament expansiu, de creixement econòmic, on s'havien tirat endavant moltes serveis i equipaments. Veníem d'una situació molt forta, aquesta és la veritat. Pensa que quan arribem al PSC, arriba al govern el 2003, a part de trobar-se, perquè també m'agrada dir les coses perquè si no explico una mica la història també et trobes que no dius tota la veritat. Arriba amb una situació de 19 milions de deute de l'anterior govern, que crec que no estaven justificats en qüestió d'inversió. Sitges necessitava una inversió molt forta i s'aposta molt clarament per tirar endavant aquesta postura, fins al punt durant 8 anys s'inverteixen 85 milions d'euros en equipaments i serveis. Això vol dir que la màquina va a tota empenta. En el trencament de la crisi, això, estic convençut, es desmunta. De manera que allò que s'arribaven ingressos de l'Ajuntament amb 3 milions d'euros en llicències d'obra passen en molts pocs mesos a passar de 3 milions d'euros a 300.000 euros. Això comporta ens hem de ficar en aquesta situació un canvi de paradigma molt bèstia, un canvi total. Com s'assumeix aquesta nova realitat, que és el que m'estàs preguntant? Ara se'm fa difícil pensar que tothom no va fer tot el que va poder, però que la màquina anava massa potenta com per canviar-ho en aquell moment. I això comporta la situació econòmica que ara ens trobem. Què vull dir amb això? Que no nego que alguna cosa no es va acabar de fer bé, de gestionar bé, però també vull deixar clar i entès que en cap moment, perquè de vegades sento el govern dir coses que no m'agraden i en aquests pocs mesos, que és com si haguéssim amagat alguna cosa. Em diuen, quan jo els dic, escolteu, si us plau, no feu escarni de les coses. O sigui, si heu de dir les coses, feu-les, però mantingueu el comportament, no ataqueu de la manera que esteu atacant, no feu sang, perquè la situació és la que és, i ells m'ho justifiquen dient-me, no, el que estem fent és ser transparents i dir les coses tal com són. La veritat és que durant tota la campanya electoral el PSC va dir en tot moment quina era la situació econòmica de l'Ajuntament i en cap moment la va negar. I fins i tot Convergència va parlar dels 70 milions, que és els 70 milions de deute que hi havia. I el PSC en el seu moment també ho va dir. Que és justament els números que ara s'han posat sobre la taula fa relativament poc. Per tant, ningú enganyava. Vull dir que la situació, segur que va haver moments difícils i la gestió va ser la que va ser. Es va actuar com es va poder actuar, però en cap moment s'ha volgut enganyar en res. I per tant, ara qualsevol plantejament que faci l'equip de govern de dir és que la situació és la que és, jo els hi diré, sí, ho és, no és veritat, però ho era, i vostès ho sabien. Per tant, no em val que em diguin que desconeixin aquesta situació, perquè no és veritat. La situació la coneixíem i partíem tots d'aquesta coneixença. Tots els que ara anàvem a ser càrrecs públics o teníem intenció de ser càrrecs electes, sabíem que ens trobaríem en aquesta situació tots.
Com veieu aquest govern?
Aquest govern, partint del fet que en el seu moment ja es va dir del pecat original, que diria jo, que és el pacte entre les quatre forces, i tenint en compte que Convergència i Unió són dos partits en coalició, aquestes cinc forces, si pos quatre, cinc forces, el pacte inicial a mi ja no em va agradar gens, ja no el compartia en absolut, perquè em recorda en èpoques històriques passades que no les recordo amb massa bon record, i perquè considerava que havent guanyat les eleccions al Partit Socialista d'alguna manera s'havia de cercar el consens amb la força més votada. I es va intentar, des del PSC es va intentar arribar a acords de concentració, diguem, amb totes les forces polítiques, amb la majoria de forces polítiques, i no va ser possible. De manera que, com altres vegades hi havia succeït, ens van vetar l'entrada del govern. O sigui, el pacte va servir perquè el PSC no estigués al govern. A partir d'aquí jo ja vaig intuir que, intueixo que les coses s'aniran complicant, perquè ja es fa difícil quan pactes amb un segon partit, perquè es fa difícil la convivència, doncs imaginem-nos amb quatre partits més, amb 104, 5 forces polítiques. Com ho veig? Ara per ara hi ha coses que ja no m'agraden. Soc dels que pensa que, escolta'm, hi ha temps, o sigui, la política és una carrera de fons, per tant, no penso dir que ara les coses... Oh, com t'he dit abans, no m'agrada dir les coses que no són, però sí que ja veig coses que ja no m'agraden. Com són? Certa paràlisi en el govern. Jo sé que econòmicament, tal com està, jo no li estic demanant ni inversions econòmiques, ni grans, ni cap plantejament que comporti més despesa, evidentment que no. Però sí que necessito saber que el govern està engegat. I em dona la sensació que moltes coses no estan engegat. Podem parlar d'alguns casos, però d'aquestes que l'altre dia em va cridar més l'atenció, com bé saps, abans de preparar cada ple, i a les comissions informatives, que són els llocs on es planteja la informació que ha d'anar a ple i que s'acaba determinant si va a ple o no, si s'alça a ple o no, com se li comenta. El fet que de la comissió de promoció econòmica de la vila, que és la número 3, en el ple de setembre es va haver d'anul·lar aquesta comissió perquè no hi havia cap tema que hi anés, em va cridar molt l'atenció. Vaig pensar, bé, un moment, una cosa és que no hi hagi, la situació econòmica sigui la que sigui, i l'altra és que Sitges, que tots sabem com és i de què viu, de la seva promoció econòmica, no hi hagi res a dir ni res a portar a ple. Va cridar molt l'atenció. La cosa encara s'ha complicat més quan en aquesta comissió informativa d'avui, d'aquesta comissió, no hi va una altra vegada cap tema, sinó hi van dos temes que són quines persones formaran part de la comissió de Carnaval, perquè recordem que el tema de tradicions i festes està dintre de la promoció de la vila i per tant dintre d'aquesta comissió.
Hi ha president, per cert, de Carnaval.
Hi ha president, sí, bueno, passarà ara per ple.
Passarà ara per ple.
Dilluns hi ha ple i ja no va, hi haurà nova comissió.
Amb això volem dir que en Ricard Vicente sap qui és el nou president, com ho saben ja molts sitgetans.
Sí, no, clar, el dictamen ho posa.
Només faltaria dir-los que, en fi, que la seva família es dedicaven al transport. En petita escala.
Exacte. Exacte, exacte.
Exacte, ja està. Però deixem, tanquem el parèntesi.
Tanquem el parèntesi. Era aquest, hi va aquest tema i va el tema d'agrair a la comissió de festa major tota la tasca desenvolupada. A mi això em crida molt l'atenció, que des de promoció econòmica, des d'aquesta comissió informativa, no hi vagi res més. Amb una s'hagués d'anul·lar aquesta comissió i amb l'altra vagin aquests dos temes, que em sembla fantàstic aquests dos temes. Però aquí hi ha alguna cosa que no s'està moguent. Necessito saber què vol fer l'equip de govern amb totes les coses que hi ha sobre la taula. I de moment, no, és el que deies abans, de moment si m'he vist justificant-me, necessito saber que el govern està treballant. Perquè noto certa paràlisi i ara ja s'ha acabat l'espai per poder dir que podem estar parats.
Aquesta setmana és la setmana de presentació del pla de mandat, es presentarà passat demà. L'espereu amb una certa expectació, amb un cert recel, amb un cert...
No, teniu... recel no, jo escolta'm.
Vull dir, per si aquesta sensació que teniu, més o menys de paràlisi, creieu que afegida a la circumstància econòmica que viu Sitges, pot afectar també el desenvolupament d'un pla de mandat?
Ho haurem de veure. Amb recel no, a l'expectativa per veure quins són els temes, si són realistes a l'hora de quines coses cal emprendre, quines coses cal tirar endavant, i també vull veure certa ambició. Penso que al marge de com estan les coses, estem parlant d'un període de 4 anys i el pla de mandat és per 4 anys i per tant hi vull veure també quines expectatives de tirar endavant. Ja ho sé que la situació ara és la que és i cal prendre les mesures que toquin, però necessito saber que hi ha uns Sitges del futur, que hi ha una empenta, que hi ha unes ganes de tirar unes coses endavant més enllà de la situació en la que ens trobem ara. Per tant, espero amb ganes el pla de mandat per tirar endavant. També és veritat que ens va per ple i justament ahir ens el van lliurar. Encara no he tingut temps de llegir-lo, però el tinc.
Però tot és de la vida. Algú pot pensar que abans es plantejava molt el futur i potser no es pensava tant en el present, i ara potser es pensa més en el present i no es pensa tant en el futur, com creu?
No ho nego, el tema del present ha d'estar ara, a dia d'avui, molt clar,
molt clar.
I és la prioritat. Però hosti, estem parlant d'un pla de mandat de 4 anys i clar, hem de veure també cap on anem.
Com creieu que es pot redreçar aquesta situació econòmica? Abans, durant la campanya electoral i la reflexió que feien tots els portaveus abans de l'inici de l'actual legislatura, es parlava gairebé d'una necessitat imperativa de pujar els impostos, a més de reduir tot allò que es pogués reduir. No hi ha altre camí que no sigui aquest?
Ara parlarem amb les eines que té l'Ajuntament, tal com ja es va explicar en el seu moment. La veritat és que es fa difícil. Ha de passar per la reducció de molts costos, i en aquest sentit recolzarem a l'equip de govern en tot això que faci, que vagi cap aquí, perquè com et deia abans, es van prendre les mesures al seu moment de canvi de paradigma, doncs segur que no suficientment, prou contundentment, també el marge va ser el que va ser, i la situació també no es pot parar un tren d'un dia per l'altre, però ara sí que podem anar fent, i per tant recolzarem qualsevol mesures per tal de rebaixar la despesa, però ei, haurem de mirar com rebaixem la despesa, de manera que tot allò que afecti les polítiques socials, que ens haurem de mirar amb lupa, perquè una cosa és anar cap a la necessitat de no gastar i l'altra d'anar a tocar pilars d'aquests que diríem de l'estat del benestar. En aquest sentit, i enllaçant-ho, o sigui, abans et comento que també vull deixar palès que en campanya electoral el PSC ja va dir que aquesta era la situació. Alguns partits no van dir que pujarien impostos, fins i tot van dir que no els pujarien. I el PSC sí que va dir que d'alguna manera calia incrementar raonadament, explicant-ho bé per què, i sobretot lligant el cost del servei amb el que ha de pagar la persona, o sigui, intentar buscar l'equilibri després, evidentment, amb tots els recolzaments econòmics en les persones que ho necessitin, en els col·lectius que ho necessitin. Una cosa no té res a veure amb l'altra, o no té res a veure amb l'altra, una cosa va al marge de l'altra, però sí que calia lligar l'equilibri entre el cost del servei i allò que em paga l'usuari. Vam parlar de la taxa d'escombraries i, com bé recordaràs, el PSC deia que s'havia de posar. En canvi, van haver partits com Convergència i Unió que en aquell moment deia que plantejaven no posar-la, que no farien pagar als ciutadans el dispendi de socialistes, que no farien pagar a la societat el malbaratament suposat de l'anterior govern. I has vist el que ha passat, no han passat el primer ple i han aprovat la taxa i es farà efectiva a l'últim trimestre d'aquest any. Què vull dir amb això? Doncs que recordem qui deia unes coses i qui deia unes altres. No es tracta de dir, nosaltres ja deien que s'havia d'aplicar, per tant no estem, hi vam votar a favor en el ple, però sí que cal recordar que ells deien que no ho farien i que ho han acabat fent, que ells deien això del deute, que ara diuen quina situació que més greu que tenim, que és veritat, i és la mateixa que explicaven durant la campanya. Vull dir que la situació no ha canviat. En altres coses que potser comentaré més tard, ja també t'explicaria moltes coses que no han canviat, i no he vist per part de l'equip del govern solucions o diferències respecte al que portem, i és el que espero, que encara penso, dic, bueno, doncs som-hi, encara estem començant, vale, doncs som-hi, endavant, però necessito veure aquests canvis. I això és el que et deia. Sí, això que et deia,
dèiem, sobre la taula hi ha una qüestió ara molt, molt punyent, que és la situació de les treballadores de la llar d'infants, que m'ha nascut també un debat sobre l'herència del passat, la proposta de futur i la situació del present que angoixa a totes aquestes treballadores. Una reflexió en veu alta sobre allò, el passat, el present i el futur d'aquest tema.
Sí, suposo que la gent el coneix, aquest tema de les treballadores de la llar d'infants. Com sempre penso, en política s'ha d'anar a buscar quin és l'objectiu que volem aconseguir, i després apareixen els mitjans i apareixen les circumstàncies pel camí. Ens trobem que les treballadores de la llar d'infants estaven cobrant un determinat sou a partir d'un increment que s'havia dut a terme en la darrera legislatura, que havia estat fruit d'un pacte que havia fet el regidor amb la concessionària, amb l'empresa gestora, que havia comportat un augment de sou de les treballadores, que també val a dir que no és un gran augment de sou, ni molt menys. O sigui, és un d'aquests sous, jo que vinc de les branques de l'educació, que cal continuar augmentant, i això està claríssim, que cal continuar. O sigui, que quan aconsegueixin, que estic convençut que aconseguiran, que es torni a posar les coses al seu lloc i tornin a tenir el sou que tenien al finalitzar la legislatura passada, cal tornar a parlar d'un augment de sou amb aquestes treballadores, perquè és completament just i necessari. És que si no, no, és que si no, no anem al lloc. A partir d'aquí, una vegada més, això que dèiem de justificar, una vegada més, sí, es veu que no es van tancar bé els procediments legals, tècnico-administratius, per tal d'aquesta pujada de sou. O sigui, s'havia tirat endavant, el cobraven, però no s'havia tancat, no havia passat per ple, no s'havia passat, no havia arribat a l'aprovament. Malament, o sigui, això s'hauria d'haver tancat bé, certament. Però per mi això no és motiu com perquè ara ens excusem en què no hi ha res com per treure-ho. Ara l'empresa diu, és normal, jo vull tenir seguretat en que això ho acabaré cobrant i vull papers, i és normal que ho faci. No em sembla que sigui de rebut que l'equip de govern la decisió que prengui sigui aquesta. Dir, de moment, com que no hi ha res signat, traiem. No pot ser. És qüestió de mirar una mica el passat, quan la regidora era la senyora Àngels Parés, d'Educació, i l'alcalde, el senyor Jordi Baget, que en un moment determinat, quan es va fer una pujada d'increment salarial d'aquestes educadores, perquè ha sigut un tema que històricament ja té històric, que a partir d'un decret d'alcaldia s'assumien una sèrie de canvis, un increment salarial, a part de moltes altres coses, de canvis en el conveni, i per tant, a partir d'aquí s'acabava passant per ple. O sigui, es feia una primera acció a partir de decret d'alcaldia i després s'acabava reformant i formalitzant a través del ple.
Ens esteu dient, bàsicament, que si l'Ajuntament vol, pot?
Sí, sempre.
Sempre?
Sempre, sempre. I les maneres cal buscar-les. Però és que si no, no serien polítics i no servirien per res. És que si no, la gent acaba pensant això. Busquem la manera. Una vegada més, jo em poso a disposició al meu grup de buscar la manera. Però hi ha coses que van per davant de les altres. I ara treure-les i sou amb aquestes treballadores. Si em diguessis que és un gran sou, la gent potser es pensa, no, és que tothom ens retallen, tothom ens treuen, tothom estem passant, tothom ens hem d'estrenyir el cinturó. Ja, però és que en el cas de les educadores, jo no vull parlar de números perquè no em sembla que sigui correcte, són elles qui, si ho volen, fer-ho públic, però ja et dic que no és el cas. Per tant, en política es tracta d'intentar buscar les solucions, tant tècnico-administratives com, bueno, potser la manera és fer una pujada, o sigui, parlar amb elles i no treure tot l'increment, treure una part i dir-los quan, posar-los sobre la taula quan ho acabaran cobrant tot bé. Vull dir, el tancament de l'altre dia de ple, això no pot ser, és el que no entenc que sigui una manera raonable de tractar-ho. Perquè si no, elles es veuen perdudes i desemparades, i és el que un polític penso que no es pot permetre.
Ens queda un minut, una reflexió en veu alta sobre els museus, i temps tindrem per anar desengranant pressupost de l'any que ve, etcètera, etcètera.
Respecte als museus, la situació respecte al plantejament de museus, entenc que la Diputació com l'Ajuntament han assumit els plantejaments que feia la plataforma SOS Sitges, i per tant partim d'un altre plantejament, i ara només demano, el que em preocupa és el tema de calendari d'obres, perquè l'altre dia vam fer una visita al grup municipal i parlant amb els tècnics que hi havia allà, no m'ho invento jo, parlant amb els tècnics que hi havia allà, estaven molt neguitosos per veure quin era el planning. Deia, en aquell moment, ara ja fa gairebé un mes, deien que d'aquí dos mesos ja no tenim feina aquí, de la feina que estem fent al marge, de la que ha quedat aturada, per tirar endavant. Per tant, necessitem saber què es farà a partir d'ara. Sabem que el director d'obra ja està treballant, però tant el tema del calendari com el tema de com econòmicament es tirarà endavant aquest tema, és el tema que em preocupa, perquè de moment això ningú en parla. S'ha parlat de la situació de que hi ha unes divergències a l'hora de plantejar l'obra, però ningú m'acaba dient si tothom acabarà posant els diners igual, si la Generalitat continua podent posar els diners que havia dit, si hi ha algun canvi, quins canvis econòmics comportarà la nova solucions tècniques. Tot això és el que m'interessa, sobretot perquè no s'acabi aturant les obres i tinguem un discurs i la cosa es quedi molt emparada i encallada, que és el que segur no desitja ningú.
Són les 11. Ja està.
pues ha quedat moltes coses al pap, però bueno.
D'acord.
I algun altre dia.
Doncs el pap les anirà desgranant en una propera roda de Porta en Veu. Ricard Vicente, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.